Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Jordi Creus, bona tarda.
Bon dia.
Xavi Fina, bona tarda.
Bones tardes.
Bones tardes.
Tingueu tots. Deia Daniel Sánchez Llibre. Bones tardes, tingueu tots. Òscar.
Òscar.
Quan l'entrevistava, sempre feia tot el... I la Marc Alpena, bona tarda.
Bona tarda. Molt bé. No has de saludar els teus clients?
No.
Uns clients aquí que han vingut.
Tenim visita. Per tant, benvinguts, no? Però no, clients no. Em van demanar si podien venir. Són de Sant Quirze i fan, a més, informació periodística local, que sempre és la més arriscada de fer. I, per tant, venen de visitar. Tu mateixa. Els has fet seure a taula, tu mateixa.
Ja, és veritat. Sí, però em pensat que deuen ser parents de l'Òscar.
No.
Cosins o alguna cosa.
No tinc el gust. Els conec de referències.
Ah, d'acord.
Però ara no puc donar fe d'ells,
Ara els farem fora, doncs. Va. Us en recordeu, d'això?
Sí.
Tu no?
Jo no.
No? Som molt joves.
Home, t'està enganyant, la mare, jo crec.
No ho diguis.
Escolta'm, el que és veterà ho ha d'assumir.
Home, no.
I els joves, doncs som joves, sempre.
L'altre dia em vaig trobar una millennial d'aquestes que diu, Bowie, qui és un d'aquests que s'ha mort? I dic, escolta una cosa, Mozart també va néixer abans que jo, jo ho sé.
Avui a la Comissió de Control del Parlament de Catalunya, el director parlant de nosaltres...
Sí, sí.
M'ha titllat a mida històric de la casa. M'ha sonat a vell, antic. Fa molts anys que s'arrossega.
Em sembla que ha dit Carlos Baraibar, pot ser?
Jo crec que una vegada no li ha sortit bé el nom de Baraibar, la segona sí, com que l'ha esmentat un parell de vegades. La primera que encara...
Demà ho glossarem, per donar-hi un
pressó. Demà, que
és dissabte, no? Dilluns.
Li demanes al Roger Escapa que et deixi un trosset del suplement per tal de glossar-ho.
És veritat. Ja que ell ve aquí a explicar els seus reportatges, doncs, escolta, jo puc anar allà també a vendre les nostres motos, no?
Nostres motos, molt bé. Endavant. Va.
Escolta, per què hem posat aquesta cançó de la Electric Light Orchestra?
A veure.
Són aquells que van fer Xanadu amb Olivia Newton-John. Era una cara A, que era blava, i la cara rosa. La cara rosa era la de l'Olivia Newton-John i la cara blava era la de la...
Elo.
Doncs és perquè hem de parlar de la paraula metro, que és una abreviatura de metropolità. Jo ho sé perquè els patufets de l'any 29, tinc tota la col·lecció de patufets, doncs em feien bromes sobre la inauguració del primer a la ciutat de Barcelona, que és l'any que el van soterrar. Us en recordeu de Roma de Fellini? Abans he dit Roma ciutat oberta, però volia dir Roma
el Raimon a través de Twitter ja ens ho ha dit, que
volia dir Roma de
es confós Roma ciutat aperta amb Roma.
Roma, que estan fent el metro i clar, com passa sempre a Roma, comencen a foradar i han de parar perquè es troben amb alguna ruïna. Runa, que diria l'admirat Joan Clos. Les runes del Born, que va dir en aquella època. Doncs estan fent el metro i de cop es troben una de mosaics, tot d'estàtues, i s'està desfent perquè està entrant l'oxigen. I aquells treballadors estan flipats veient que allò s'està acabant i ells són els últims de veure-ho. I és un moment com de pena, de dir, ostres, d'això res en quedarà. Just a perfect day.
És la meva cançó preferida.
De tots els temps.
És una mica per tallar-se les venes,
T'has fixat en la lletra, suposo, doncs, Xavi, que és el que prenen al parc. Sangria. Drink sangria in the park, diu.
I que surt en una pel·lícula francesa meravellosa.
Mira.
I també Trainspotting.
S'ha de ser de gel perquè no t'agradi aquesta cançó. Tu no ets de gel, doncs. Doncs el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona ha trobat estructures soterrades d'un projecte inacabat del metro. Estaven fent una xarxa de recollida d'escombraries, que m'encanta. I es troben un forat que volia ser un metro i és de l'any 31. I tothom se n'havia oblidat. Es va desestimar després de la guerra i és un projecte que hauria d'unir a Liceu en paral·lel per allò que en dèiem Conde de l'Assalto. És un moment extraordinari de la història de la ciutat de Barcelona. Ui, estic romàntica. Com pot ser que tothom se n'hagi oblidat d'això? Com pot ser que ningú se'n recordi? Com pot ser que aquest forat fos aquí i ningú no hi pareix esment? Jo me'n recordo quan treballava al diari El País que hi havia un túnel que travessava tot el carrer des del diari fins a la illa de cases del costat, i era allà, suposo que per la guerra, com a Pompeia, al segle XIX algú va dir, ostres, què hi ha aquí sota? Rasquem, i de cop apareix la meravella. Res ens pot emocionar tant com les pedres, almenys a mi.
Aprofitant aquest tema que et treu l'Empar, tenim en línia el Dani Cortijo. Oh, Dani, bona tarda.
Bien.
Bona tarda.
El Dani Cortijo és historiador, s'ha centrat molt en la ciutat de Barcelona, té alguns llibres, altres Barcelones, per exemple. Escolta'm, estava allò catalogada, aquesta línia de metro, es coneixia? Com és que no s'ha trobat fins ara, que se l'han trobada una mica per casualitat?
A veure, una de les coses més bones que ha fet el Servei d'Arqueologia, que a més l'heu citat, és que si anem a la web, tenim una web que és a la Carta Arqueològica de Barcelona. Allà, en aquest cas en concret no l'he mirat, però hi ha moltíssims llocs que se sap que existeix però no s'ha trobat. O bé perquè no s'ha fet una excavació arqueològica, o bé perquè no en queda constància. Però, per exemple, els refugis antiaeris, hi ha moltíssims, només cal veure el mapa de refugis antiaeris que es pot agafar directament dels plànols antics, i Barcelona és foradada de mil maneres per sota. Què passa? Fins que no fas una cata arqueològica, o bé hi ha realment una documentació que et digui que allò encara existeix, d'entrada la gent no ho dona per suposat. Per posar un exemple, quan estàvem parlant de les runes del Bon, que deia l'Empar...
Sí. Deia Joan Clos, Joan Clos.
Una de les coses que vaig poder treballar amb altres historiadors va ser que estàvem buscant què en quedava d'antics vestigis de coses que haguessin tingut protagonisme durant aquella guerra. I, per exemple, davant de la benzinera que hi ha a la carretera de la Rabassada, figurava que ja no existia res del convent de Sant Jeroni, que només quedava una paret. I bé, de vegades la manera d'anar-hi allà, ficar-te entre els matolls, esgarrinxar-te les cames, i hi ha coses que no se sap si existeixen fins que les vas a buscar.
Clar, per algú que està fent unes obres, en aquest cas la recollida pneumàtica d'escombraries, i de sobte trobar un forat, clar, és allò de dir, mare Déu, primer, el que s'ho troba no deu saber de què li parlen, i el primer historiador, el primer tècnic de l'Ajuntament deu pensar, ostres, aquella línia del metro que sabíem que passava per alguna banda de per aquí però no sabíem per on, no?
Clar, i de vegades no saps ben bé si s'ha tapat, si no s'ha tapat, si s'ha reutilitzat per una altra cosa. Després de la guerra també hi ha un tema. A part dels refugis censats, n'hi havia de no censats. I forats per terra cap a una banda i l'altra, gairebé, hi ha menys control del que ens podem imaginar. De fet, hi ha una cosa curiosa que pensava justament quan ha vingut aquesta notícia. Si aquest refugi ha estat tanta estona aquí tapat, i és un espai molt gran. Aquí podríem haver tingut guardat, no sé, un arsenal d'armament de la Guerra Civil, i no ho sabríem fins ara. O de llaunes per vendre pel carrer. I si només ho sabia un, no ho sabia ningú més.
Però, Dani, quan heu sabut que era un espai habilitat pel metro? Quan se n'han donat compte els historiadors?
Bueno, això en aquest cas suposo que són la gent del Servei d'Arqueologia que ho sabrà. Jo en aquest moment sortia a treballar i he vist la notícia, Però, clar, suposo que el creuar dades és això. Hi ha diferents dades i què pot ser allà? Doncs pot ser una cosa o una altra. Si tens una mica la mirada històrica sobre la ciutat, doncs saps que si trobes una persona enterrada al carrer Hospital, doncs serà molt probable que allò sigui un enterrament romà perquè enterren a la via romana. Doncs de la mateixa manera, si han trobat un túnel allà, per les característiques, suposo que una persona que més o menys tingui una mica de coneixements pot imaginar-se que allò és un túnel de metro i, per exemple, no és un refugi antiaeri. És una mica entrenar una mica la vista, la mirada i tenir una mica de coneixement previ.
El que es coneix és que és una línia construïda l'any 1931, que la idea era que anés des de l'actual estació de Liceu fins a una que s'havia de construir al paral·lel, havia de creuar tot el Raval actual, el xino de l'època, i que es va deixar a mig construir perquè hi va haver problemes de vagues dels treballadors, problemes de conflictivitat amb l'empresa, és a dir, que és prèvia a la Guerra Civil, no s'atura per la guerra, sinó que s'atura abans de la Guerra Civil per tots els problemes que hi havia derivats de la construcció d'aquesta línia del metro.
S'oblida per la guerra, no?
Després, suposo que la guerra...
Ja se n'obliden.
De fet, es va tancar, perquè el carrer va estar obert un temps i es va tancar per queixes del comerciant, segons ho tinc entès, perquè allò de típic, no? Quan hi ha obres són per millorar una cosa, però mentre s'estan fent les obres, els comerços de la zona perden pistonada, perden clients, etc., i es va acabar tancant.
I a l'any 31, res de nou sota el cap del sol.
El que sí que és veritat és que Barcelona, justament, és una ciutat que creix a cop de gran esdeveniment. Per tant, hem d'entendre que molt a prop del 31 tenim el que és l'exposició universal del
29.
I justament això també ve vinculat a l'època de Primo de Rivera, etc. I per tant és una època en què s'està tornant a reactivar una conflictivitat que havia estat bastant amagada durant l'època de la dictadura.
Doncs és la notícia que ens ha sobtat i que no només per com de sorprenent és que es trobi això, sinó a més en una zona com la del Raval, que està molt densament poblada, que s'hi han fet moltes obres, que segur que s'ha foradat mil vegades, que s'hi deuen haver fet fonaments d'edificis, que s'hi deuen haver fet conductes de ventilació, etc, però no s'havia trobat aquesta línia fins ara.
I a veure què en faran, què en faran.
El Jordi m'aixeca el dit.
Sí, no, jo mira, res, primer saludar el Dani. Dani, què tal, tot bé?
Hola.
I després dic que notícies com aquesta és el millor antídot contra aquesta gent, que cada vegada és menys, per sort, que diuen que la història és avorrida, no? Mm-hmm. O sigui, la història et permet saber coses d'algú que trobes que té 450.000 anys d'edat, saber què va menjar, quina edat va morir, quin sexe té, l'alçada, ho pots saber tot, i en canvi no saber coses de fa 80 anys, i quan les descobreixes, doncs, és quan arribes a la conclusió de que això és una disciplina meravellosa.
Doncs i a més, tot el que hi ha sota terra, com deia l'Empar, és una cosa que crea un atractiu impressionant.
És increïble, sí. Això de Pompeia.
Per les tortugues, no? Ninja o per què, però...
No ho sabem, no? Però jo se'm posa pell de gallina. Em ve una emoció, molt, entenc molt Stendhal, desmaiant-se. Jo Pompeia vaig plorar, em caien les llàgrimes.
Vas plorar durant la nit o durant el dia?
Em vaig quedar a dormir a Pompeia. Em vaig quedar tancada a Pompeia i vaig dormir a Pompeia i no vaig parar de plorar, estava flipada. No m'ho podia creure, el que estava passant allà.
Dani, jo volia preguntar-te perquè l'arqueologia industrial és un tema que està pujant moltíssim, és a dir, tot les restes més recents del nostre passat que no tenim potser prou valorades. En aquest sentit s'està treballant especialment, queda molt per trobar?
Queda moltíssim, molt més del que ens imaginem. I tot el que es destrueix sense saber-ho, i és impressionant. Abans heu anomenat l'escena aquella de la pel·lícula,
sí,
on fent un túnel del metro acaben destruint-se les pintures romanes. Sí. Aquí hem destruït la vila romana de la Sagrera per fer pas a l'AVE, però no era una cosa inevitable, o sigui, es va fer sabent-ho. Oh. I de fet, una de les coses que trobo que és trista, i que ara que estem en eleccions municipals, a veure si algú ho escolta, que moltes vegades, si hi ha coses, vestigis històrics que saben, és perquè la ciutadania es posa a reivindicar-ho. Però això, tot i que a nivell periodístic sigui molt noticiable, que maco, la ciutadania es mobilitza, no és la feina.
No s'ha de fer així.
I el catàleg arquitectònic, el catàleg històric i patrimonial que tenim a Barcelona, es basa massa en criteris estrictament de valor arquitectònic, i el que fa és que cada dos per tres, de sobte, fins i tot ajuntaments que volen salvar un vestigi que per permisos d'obres legalment s'està destruint, arribin tard. I jo sempre dic, ja ho vam dir abans de les eleccions, no és un tema de Convergència, de la Colau, no, aquí s'hi han de posar tots i s'ha d'obrir un catàleg que realment tingui uns criteris que ens faci dormir tranquils, perquè de vegades la conservació d'un vestigi dependrà única i exclusivament de la bona voluntat que tingui el propietari en aquell moment i de si s'ho pot permetre. Bé. Perquè si no hi ha una regulació, no se li pot demanar a ningú que no faci una cosa que legalment té dret a fer.
Doncs queda clar, la reivindicació que fa el Dani Cortijo, historiador, s'ha centrat molt en la ciutat de Barcelona, no només, però també, i amb els llibres publicats, i que hem volgut comentar amb ell aquesta troballa. Per cert, la Montse, a través del Twitter, diu que la seva àvia sempre deia que al poble sec gairebé a cada carrer hi havia un refugi durant la Guerra Civil i que els havia fet la gent del barri, de manera allò clar, també autoorganitzant-se. Dani, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.
Falten 9 minuts per arribar a 2:15. A banda d'aquesta troballa a la ciutat de Barcelona, avui hi ha un altre debat que estava molt oblidat i que ara rebrota, i a més en una època de precampanya electoral, que sempre aquests debats creixen molt ràpid.